Que ens toca fer memòria, ara, en una estoneta. Les Olimpíades de Barcelona 92 van ser tot un esdeveniment, no només per la ciutat com tal i les altres subseus olímpiques, sinó per tot el país. De fet, encara avui, les de Barcelona 92 són considerades com una de les millors Olimpíades de la història dels Jocs. Avui, al Consell de Savis, volem celebrar aquest 25 aniversari d'aquesta cita catalana amb la història. I ho volem fer amb persones que hi van estar presents d'alguna manera o altra i també van ser protagonistes d'aquesta gran fita. Comencem la ruta del Consell de Savis, que avui passarà per l'Escala, per Mataró i per Arenys de Mar. Atenció, perquè si parlem d'aquests jocs, una de les coses més recordades és la flama, sí. I hem de parlar d'Empúries, que és per on va entrar aquesta flama. A Terres Catalanes marxem cap a l'Escala Belfont. Bona tarda, ho recordes aquell moment?
Bona tarda, Laura, i tant si ho recordo. Era jovenàs, però i tant si ho recordo. Que sí.
Amb qui estàs? Perquè la persona amb qui estàs avui ho recorda encara molt més, eh? Amb molta més emoció.
Ja ho crec que ho deu recordar. Mira, estic acompanyat d'en Domingo Gamito. En Domingo va passar bona part de la seva vida treballant al recinte arqueològic d'Empúries. L'any 92, quan va arribar la flama, feia encara no 2 anys que s'havia jubilat, tot i que no va estar directament implicat el dia de l'arribada, sí que la va veure des de primera fila. Com anem?
Bé, molt bé.
Què recordes aquell
dia?
Home,
recordes molt bé el gran moviment que hi va haver en aquestes ruïnes Empúries, amb la gran gentada que hi havia, la gran expectació, i el moment d'arribar a la flama, la flama va arribar a les 9 del vespre, amb un carro del segle XVIII, és una embarcació del segle XVIII, i la portava, la flama aquesta, una noia que crec que és una actriu de cine. No sé...
La Maria Aguilera.
La Maria Aguilera. Varen desembarcar i la flama la van portar-la en el temple, en els temples de l'Escolapi.
On eres tu? Des d'on ho vas veure?
Jo vaig veure des de primera fila. Estava, diguéssim, en el que és l'aparcament. Estava, evidentment, després d'haver estat tant d'anys a Empúries, tenia una zona preferida, i ho vaig veure tot molt bé. Vaig veure els recitals d'en Pous, l'actor, aquest actor de teatre, vaig veure ben bé la Núria Espert i...
Bueno, la seva plenitud, la Núria Espert.
I la Maria Papas, que estaven en la seva plenitud, sí. I després també... Em sembla que també va fer alguna cosa la Victòria dels Àngels.
Mm-hmm. Senyor Domingo, com està? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm una cosa, a vostè com li fan arribar tota aquesta moguda? Com se n'entera vostè de que ha d'anar allà a buscar aquesta flama que arribaria d'aquesta manera?
Jo me'n vaig enterar perquè encara com aquell que diu estava dintre les ruïnes d'Empúries treballant feia poc que havia plegat.
Sí, i és per això que ho li fan saber?
Sí. Però va ser una cosa extraordinària per l'Escala i crec per tota la comarca, perquè la gentada que hi havia en aquell recinte a l'exterior era de por. I en Marc, les embarcacions, una cosa gran. Una cosa...
Es tocaven una amb l'altra
acompanyant la flama. O sigui que va ser un acte esplèndid per l'Escala i per tot l'Empordà.
M'imagino, nosaltres ara dèiem, i ho dèiem amb l'Abel, que vostè ho deu recordar amb moltíssima emoció. No sé, en aquell moment, vostè recorda què va sentir en aquell moment, si eren nervis, si
no,
realment tothom volia que tot sortís
nervis,
molt bé?
No, cap. Perquè l'any 54 jo ja havia fet els Jocs Mediterranis.
M'entén? Que com va anar això?
Els vam fer a Empúries.
I va ser un veterà de Jocs Olímpics, aleshores.
Va ser una cosa més petita, però també vàrem agafar, amb un àmfora, vàrem agafar aigua del moll grec, l'atleta gur de Figueres va portar, el va portar, diguéssim, fins a les ruïnes d'Empúries. El vàrem tenir tota la nit instal·lat fent-hi guàrdia uns atletes en el temple de l'Escolapi, o sigui que ja una miqueta me venia de lluny això, de les Olimpíades, encara que no fos allò una Olimpiada, sinó que fossin els Jocs Mediterrans, que també varen estar fent el seu moment.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vostè, jo l'he dit abans que era un veterà, perquè si havia fet ja aquest temteig amb la Fira dels Mediterranis, després quan va arribar als Jocs Olímpics, ara entenc que no estigui vostè nerviós. No. Jo no sé si recorda alguna anècdota d'aquell moment,
Home, el moment va ser la sorpresa de quan va sortir aquell personatge amb una bandera blanca a darrere dels temples i va sortir amb una bandera que deia el
Freedom.
El Freedom for Catalonia.
Ho recorde, eh?
Sí, que tothom va quedar una miqueta així. Sí,
estorat, no?
Sí, i uns petits aldarulls que hi va haver, diguéssim, a fora del recinte, però res més. Va anar tot molt bé, eh? Va anar tot molt bé. Es pot dir que va ser una cosa, un acte impressionant, eh? Sí. Que jo crec que després dels 25 anys que fa, hi ha molta gent que els ha de recordar.
I tant, perquè els que érem molt petitets en aquell moment, hi ha moltes coses que se'ns escapen. Ens vam quedar només amb en Kobe i poca cosa més, i sí, allò que veiem a la televisió, però pocs records com els que tenen vostès, malauradament no els tenim, però avui els tenim a vostès aquí perquè ens ho facin arribar a totes les generacions. Deixi'm, senyor Domingo, que marxem directament cap a Mataró, perquè els Jocs Olímpics eren això, olímpics, i era esport. Per tant, hem de parlar d'esport i hem de marxar cap a Mataró.
Molt bé. Ja està.
No està, no està, eh? Que no marxi el senyor Domingo, eh, Abel?
No
marxi,
no. Aquí estic.
Si parlem d'Olimpiades, hem de parlar d'ell amb Sergi Ruiz. Bona tarda.
Bona tarda.
A qui ens presenta, Sergi, per parlar d'esport?
Doncs mira, avui us volem presentar en Francisco Muñoz, en Paco, com ha dit que l'anomeni, que va ser jutge de proves d'atletisme a les Olimpiades de Barcelona 92 i també coordinador, em comentaves ara, dels àrbitres, en aquest cas dels Paralímpics, també.
Exactamente, així em fue.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com va anar una mica aquesta història de posar-te dintre dels Jocs Olímpics, però de la vessant més de controlar què fan els esportistes?
No, porque yo era un juez de atletismo y coordinador de los jueces de aquí del Maresme y estaba metido en la Federación Catalana y cuando llegó la hora eso no eligieron a los jueces porque se necesitaban muchos jueces para trabajar.
¿Y cómo recordes això, Paco? ¿Com va anar? ¿Cómo te van a hacer la propuesta?
Bueno, cuando llegó el momento nos reunieron a todos los jueces de Cataluña, nos dijeron lo que se necesitaba y los que teníamos posibilidades de incorporarnos a los Juegos, pensando de que muchos de nosotros trabajábamos en ese momento.
De fet, m'estaves contant que vas estar ficat al món de l'atletisme, en aquest cas, 25 anys.
Com a juez d'atletisme, 25 anys.
Que ja són uns quants anys.
I 4 o 5 de directivo del Grupo Juicio de Mataró.
I quan vas començar en aquest món dels jutges d'atletisme, t'imaginaves que algun cop acabaria sent jutge dels Jocs Olímpics?
No, sinceramente no. Pero cuando Barcelona fue nombrada sede para el 92, ya te creías que podía estar porque sabíamos que necesitaríamos, se necesitaba, mejor dicho, mucha gente, muchos jueces para esos días.
¿Y quién de las dos competiciones, va a marcar más, los Jocs Olímpics o los Paralímpics?
Sinceramente, los Paralímpicos. Me cambiaron como persona.
¿Por qué?
Porque nosotros, los que somos normales, con perdón, no queremos contra los derechos, siempre estamos de mal humor, discutiéndonos. Y cuando estás metido en ese mundo, ves que persona que le falta un brazo, que le faltan las dos piernas, y con el espíritu, con la alegría que van a los sitios, te sientes diferente. Uh-huh. Yo te puedo contar una pequeña anécdota. El primer día que me incorporé a los Juegos Olímpicos, yo había quedado con los compañeros de coordinación en un punto de restaurante que se llamaba La Trovada. Y delante mío se sentó un señor de 1,90 m, casi 2 m, sin brazos, con un helado en la boca. Dejó el helado encima de la mesa, puso sus pies encima, cogió, peló su helado, se comió su helado, con una finura impresionante. Y pensé, ¿y este hombre qué va a hacer? Y hacía relevos, el 4% de relevos. Y cómo, si me permite, yo te pregunto, ¿cómo se hace relevo? ¿Cómo le va a poner si no tiene brazos?
¿Con la boca?
No. No cal dir res més, no?
No, con, entre el hombro y la cabeza. Ah. Le pusieron, el tercer relevista le puso el relevo en eso y salió disparado como si a aquel relevo le hubieran puesto una guindilla, con perdón.
Escolta'm, Paco, i va ser complicat la funció de jutge, pròpiament dita, de jutge en aquest cas d'atletisme? No sé si vas viure algun moment de dubte, no sé si era en comú amb la resta de companys, no sé com era aquesta feina.
No, la verdad, yo como estaba dentro del estadio y no salía mucho a las pistas, no, pero yo vi a los atletas que se movían porque se movían a la altura que yo estaba, porque como tenía que coordinar, demandar a mis compañeros jueces a las pruebas que ya estaban estipuladas, los vi así. Pero yo viví lo en competición, sinceramente, la única prueba que vi fue el relevo 4% de los americanos.
¿Y qué?
¿Qué?
¿Y qué, qué? ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver?
Mira, impresionante como todo el estadio. Aquel día el estadio habían puesto los luminosos de que estaba todo el estadio lleno. Cuando anunciaron la prueba de los 4% y se ve salir, ¿a qué hombre? Sin brazos. Detrás de todos sus compañeros, el estadio, creo que en el momento pensaba, ¿y cómo? Como hemos comentado hace un momento, ¿cómo, cómo van a hacerlo? Empiezan a distribuir los atletas, los 4%, cada en su sitio, y el estadio se sentía bullir, empezó la prueba, y a partir del segundo relevo, yo noté que el estadio se quedó mudo. Coge el tercer relevista, y el estadio en aquel momento que el tercer relevista coge el relevo y empieza a correr, yo creo que el estadio, quiero recordar, porque eso no sabemos, no me acuerdo, después de tantos años, él empieza a correr, y en el momento que él iba a entregar, y el estadio totalmente silencioso, 60, 70 mil personas, no se ve ninguna respiración. Uh-huh. Y de golpe y porrazo, cuando el cuarto relevista le ponen el relevo en el cuello y empieza a correr, el estadio no se vino abajo porque no se tenía que venir. Pero fue algo, eso hoy que aún me se pone el vello de punta. Y te lo estoy contando como si lo estuviera viviendo en este momento, porque sí, me marcó sinceramente.
Ho estem notant, per la implicació en què ho expliques, Paco. Jo sí. No sé si el domingo, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala, recorda alguna prova en concret esportiva. Els vau seguir molt, els Jocs Olímpics del 92? Jo m'imagino que tothom el seguia, eh? Tothom
sí,
estàvem atentíssims.
No, també va ser molt emocionant que hi hagués companys, amics a l'Escala que portessin la torxa durant un rato. Sí. Home, això t'emociona. A mi el que m'ha de més emocionar d'aquests Jocs Olímpics en un moment que ja estava en la seva plenitud i tothom estava aposentat, va ser quan els coros clave van cantar la Santa Espina.
També.
Allò va ser emocionant.
Sí, allò va ser emocionant, sí, sí. Perquè jo sóc d'una generació que això de la Santa Espina vàrem tardar molt a veure-la de sentir, sap?
Sí,
o sigui
sí.
Que jo sóc una persona que ja sóc molt gran.
Què li podem preguntar? Quants anys té o és molt de mala educació?
No, tinc 89 anys.
89 anys.
Sí.
Però la voz no lo demuestra, Domingo.
I no em vaig passar 50 en les ruïnes d'Empúries.
50 anys a les ruïnes d'Empúries va estar?
Excavant i fent de tot.
Escolti'm, que el Paco des de Mataró li està dient que aquesta veu la fa de jove, no?
Ah, no
ho demostra, que tingui 89
home,
anys.
No sé, però tinc 89 ja, Paco, tinc 89 anys.
Jo és 66.
Sí.
Molt més jove.
O sigui que...
Domingo, lo que usted dice de que usted lo vivió en la Santa Espina, el sentimiento es en nuestra generación, yo soy andaluz, por eso hablo mejor castellano, entiendo el catalán perfectamente.
Sí.
Andaluz de on, Paco?
De Córdoba, cordobés.
¿Un país?
Bueno, eso de, bueno, yo qué le voy a decir, que sí, me terra. Pero yo siento de que yo lo viví de otra forma. Vengo de otra cultura, de otra forma de pensar, espero que usted lo entienda. Que usted, cuando Santa Espina, a mí también me agrada molt la Santa Espina, es una canción como muchas canciones catalanas, aunque no sigui...
Però que era molt important pel significat.
Sí, però
no,
i tant, no és el sí de la Santa Espina.
No, és el significat.
El significat i tenir-la tan amagada durant tant d'anys, la nostra joventut, la nostra infantesa, que no, els pares deien, oi, hi ha una sardana que diu això i això i això, però com que no la podíem sentir, no sabíem de què anava l'assumpte.
Sí, i tant.
Clar. Sí. Clar. I quan va venir, que vàrem saber ja una miqueta d'edat el que era, doncs clar, te flipa més, no?
A veure si la tenim preparada.
La tenora.
Sí, no, això, home.
Que Domingo, li ha vingut la imatge, home, eh? Li ha vingut la imatge al cap.
Solament de sentir la tenora ja n'hi ha prou.
Quasi ens la cantaria, quasi.
No, home, no, perquè no soc cantant. Si me digués vés a fer un forat per excavar, encara potser m'intervenia, però...
Encara, eh? Domingo, Paco, escolteu-me una cosa. Si haguéssim d'explicar a les generacions que no han viscut i no van viure, perquè no havien nascut en concret, aquests Jocs Olímpics del 92, com ho farien vostès per explicar què va ser, què va suposar allò?
Home... Jo crec que va suposar un avenç molt gran.
Un abans i un després de la història de la vida de Barcelona.
Una flama que la portin en un puesto on hi havien vingut tant de grecs i tant de romans, em sembla que va ser una cosa dient. Va ser una cosa extraordinària.
Sí, y Paco. Sobre todo para Barcelona yo creo fue un
bueno,
antes
Barcelona
y un después.
Ya va a ser una otra cosa.
O sea, a nivel de Cataluña, pero sobre todo para Barcelona capital, fue un avance y un después para el resurgir de la ciudad.
I tot va ser positiu o el després va ser una mica allò complicat? Perquè això també ho recordem, no? Que el després dels Jocs Olímpics van arribar moments complicats després, no? Gent.
Sí, jo crec que és la sincrècia d'aquest país de que no tenim mentalitat de mantenir les instal·lacions com Dios manda. Porque hay que ver, en Barcelona tenemos cuántos estadios han quedado. El de Montjuïc, una mica. El Sant Jordi... I la piscina per Cornell, però, me recorda ara, però...
Això, Paco, passa com sempre, perquè...
No, sí, i sempre passarà.
Perquè a les exposicions universals de Barcelona jo no hi queda per res, i mira que eren uns edificis extraordinaris explicats pel meu pare. Solament aquí d'un, que és allà on hi ha el Museu Arqueològic.
El Palau Nacional.
I el Palau Nacional.
Sí, la veritat que sí.
Però l'altre ha desaparegut. I això de les Olimpiades, ja ho estem veient, quan surten per la tele, allà on han fet una Olimpiada, tot és ruïna.
Sí, sí, total, total. I és una llàstima perquè ha costat molt diner aixecar una instal·lació i que s'estan morint de fàstic, com perdó.
No, s'estan morint de fàstic.
Ens falta consciència, aleshores, ens falta ganes de mantenir...
Cultura deportiva, no falta cultura deportiva, diria jo.
Doncs mira, ara t'he de dir una cosa, Paco, perquè fa una estona parlàvem del Dia Mundial del Teatre, que és avui, i ens deien, de vegades se li donen massa importància, per exemple, a la part esportiva i no tant a la cultural. Tu dius, tu barreges els dos conceptes i parles de cultura esportiva.
Sí, perquè és la base de la joventut d'avui dia. Si no tiene una base esportiva en condicions, sincerament, quasi, a l'hora de veritat, luego que se van al botellón i altres coses que no és moment d'explicar. I això és una lástima. Porque la juventud y el atletismo, por ejemplo, que es un deporte muy sacrificado como el ciclismo y otro deporte, que es prácticamente individual, la juventud cuando llega un momento y dice, si yo no gano aquí nada, ¿qué hago? Pues lo dejan a la mitad del camino y se dejan escapar atletas que pueden tener un futuro muy bueno, que en este país bastante falta no hace. Solamente nos fijamos en los Messi, Cristianos y compañía, nada más.
Hombre, ya hay atletas también... Macos, ¿eh? Sense que siguin Messi ni...
No, sí, però pensa que se queda molt... Jo he estat, sí, com ja he dit...
Estem encantats amb aquesta gent, però hi ha nois que Déu-n'hi-do-ret, eh?
Sí, però, ho fan molt bé, eh?
Però si no, i tant, i sin quitar-li el mèrit, hay que apoyar-los totalment, però se queden molt en la meitat del camí perquè no tienen el què vull fer, què me van a dar, solamente tengo que...
S'ha de treballar.
Sí, i això costa molt.
S'ha de treballar l'ajuda. En Jornet, que Déu-n'hi-do-ret, pujar muntanyes.
Kilian Jornet, eh?
Això,
Això mateix. Escolteu-me, voleu que us expliqui una cosa? Abel, estigues atent, perquè t'he de dir que el Sergi Ruiz no havia nascut l'any 92. I què no recordarà el Sergi Ruiz? Doncs aquesta meravellosa cançó i aquest grup. Aquesta era una altra... Aquesta és una altra himne.
Massa llarga, aquesta. Encara dura.
Senyores atletes, baixeu de l'escenari.
Sí, eh? Aquella frase... La recordes o no? La recordes, Paco,
no,
la del senyor...
No, sincerament, no me recorda
això.
No?
I el cantant, fantàstic, però que ja no hi és...
No, bueno, és que... Sí,
el... Senyors, se'ns acaba el temps i us he de donar... Us he de donar moltes gràcies. Domingo, Francisco, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i disposar quan vulgueu fer alguna cosa més d'aquestes coses.
Gràcies. Agafem la teva paraula, Paco. Gràcies. I gràcies als companys.
Vale, igualment. Adéu.
Adéu-siau.